quan la llum pujada des del fons del mar.
El jardí dels cinc arbres, els orígens del món de Salvador Espriu i el mite de Cinera.
L'espai físic és el lloc on l'Espriu passava els estius amb la seva família, per tant és un lloc real, físic. És també un lloc literari, perquè cadascun d'aquests indrets hi passen coses. En el safareig hi ha un conte que passa en el safareig. En aquest jardí es representa la primera història d'Ester.
És el jardí de la casa dels Espriu, Arenys de Mar, en una foto panoràmica que fa angle just a l'entrada de l'exposició. S'hi veu grava per terra, el safareig, una taula i unes cadires, uns arbres.
Hem agafat els cinc arbres famosos del jardí dels cinc arbres i de cada arbre n'hem fet un tema. Cada un d'aquests apartats li correspon un arbre, que hem representat amb unes grans làmines dels arbres reals, que són els cinc arbres, i amb aquestes estructures que recorden les persianes de la casa de l'Espriu.
Solitari en la pau del jardí dels cinc arbres.
Un roser de pell leprosa, una truana, una camèlia, un libanenc i una palmera gànguil ens van donant entrada als diversos espais de la infantesa i joventut d'Espriu. Aquí projecten una pel·lícula on trobem Salvador de nen amb els seus germans a la casa d'Arenys.
Evidem que hi és l'Agustí Pons, el biògraf de l'Espriu. Tu l'havies vist, aquesta pel·lícula?
Jo no l'havia vist, aquesta pel·lícula, però confirma el que deia ja la tradició de la família oral, que fins que es va morir els dos germans, el nen aquest Salvador era un bitxo, que en dèiem. O sigui, que era un dels més moguts, un dels més trapelles i molt, 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 molt vital. És una imatge de felicitat, perquè són nens benestants d'una família burgesa de Barcelona que arriba a Arenys amb cotxe, un cotxe que quasi no passa pel carrer. O sigui que, per entendre la desolació de després, aquestes fotografies, aquestes pel·lícules esplèndides.
Aquí l'hem vist fent ganyotes, apuntant a la càmera amb una escopeta, fins i tot intentant mossegar el germà mentre es barallen de broma.
Bé, és que jo crec que tot i totes les vicissituds que passa, de gran, Espriu conservava pels seus íntims una capacitat histriònica que aquí ja es demostra una mica.
Vinga, anem avançant.
Per exemple, aquest és el Quelo, aquest d'aquí, que després en l'obra de l'Espriu és l'ajudant de la mort, és el que va replegant.
En aquest pany de paret hi ha tot de fotos dels captaires d'Arenys de Mar de començament del segle XX que Espriu després va convertir en personatges de la seva literatura. Quines cares i quines files.
En un dels contes em sembla que és d'aspectes. I aquesta és la famosa Esperança Trinquis, que de la qual dedica poemes i també incorpora d'una manera en diversos llocs de la seva obra.
D'on heu tret les fotos?
Són unes fotos que estan a l'arxiu d'Arenys. Això devia ser, jo crec que aquests personatges devien ser molt populars en l'època, i un senyor de Barcelona que devia tenir una bona càmera doncs va fer aquestes fotos, que són notables.
Desperta, és un nou dia.
Hi ha tot de cobertes de llibres estampades a la paret, aspectes, miratge, citaria, Laia, el doctor Rip, i hi ha uns gomets com de promoció, però en realitat són d'antipromoció, perquè en molts casos són els comentaris de crítics d'aquestes primeres obres d'Espriu no gaire bones. Per exemple, Maurici Serraïma, que sobre aspectes diu: s'ha deixat endur per la fàcil temptació de fer-se un estil propi. O bé, sobre Laia, Manuel de Montoliu, moralment malsana. Jordana, Carla Jordana, l'autor és més aviat arbitrari en qüestió de llenguatge.
Estic cansat de tu, domini fosc i tempestat de flama.
El fet que el Rosselló emmalalteix en plena guerra civil, hi ha un distanciament entre tots dos. El Rosselló i el Espriu es distancien. En el moment de la guerra, el Rosselló...
La mort de Rosselló Pòrcel, el gran amic en plena guerra de qui s'havia distanciat, que li deixa una recança infinita.
En el moment en què el seu amic, gran amic mort, no hi és. I el vídeo aquest reconstrueix tota la història a partir d'un document que hem trobat, que era inèdit, que era la fotografia del ninxo de l'Espriu quan hi havia enterrat el Rosselló. El Rosselló va morir al sanatori del Brull.
Bevíem a glops aspres vins de burla, el meu poble i jo.
El meu poble i jo. Espriu entre la desfeta i la consagració.
Bé, la primera història d'Ester...
1948, Espriu escriu la primera història d'Ester.
Aquesta foto encara no està posada.
Apoteòtic. Aquest mot exòtic em torna neuròtic, prostàtic, cianòtic, elefantiàtic, panibètic, tític, iàduc, apoplèptic i arteriosclerotic. La son ja no agafo ni prenent hipnòtic excitat en veure'm tan apoteòtic. Oh, senyor despòtic, faloplàstic, mític, el vil fang demòtic et saluda extàtic, mafític, luètic. Un perill ben crític del trasbals eròtic. El teu jou sincrètic, paterno-asiàtic, fins permet que un òptic sigui matemàtic.
Naturalment, quan l'Espriu en la seva obra de teatre posava la paraula apoteòtic, tota la gent que estava al cas ja veia que darrere l'apoteòtic aquest hi havia tota una conya al voltant del Franco i del Galinsoga, que dirigia La Vanguardia en aquell moment, i de tota aquesta història. No? Aquí hi haurà...
L'Agustí Pons se'n recorda.
Apoteòtic, oteòtic, teòtic, teòtic, pum. I clar, tota la gent sabia que li estaven tallant el coll metafòricament al Galinsoga.
Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo.
L'Espriu més polític de La pell de brau, per exemple, i el més místic de Final del laberint.
Aquí, en canvi, volem mostrar la dimensió més... més lírica i la dimensió espiritual de la seva poesia. Aleshores, amb La rosa de l'or vam triar 10 fragments del llibre Final del laberint que...
Ara entrarem en un espai que sembla ben bé un chill-out i un cop allà aprofitem per preguntar a La rosa de l'or, que és qui més en sap de la relació d'Espriu amb la càbala, si l'any Espriu ha arribat al món jueu.
No sé què dirà el món jueu, perquè la càbala és una cosa per ells molt seriosa i molt pròpia. I aleshores diríem que els cristians intervinguin sempre ho veuen amb molta desconfiança, suposo. Però Espriu la tracta amb moltíssima serietat, perquè era agnòstic, però sentia un profund enyorament d'un Déu que realment fos un pare que ens estima, no? Perquè aquest món sembla que està molt mal fet. I aleshores troba en la càbala una mística laica, però que aspira, que busca aquesta espiritualitat. I això ha agradat moltíssim a la gent, jo he fet diverses conferències i la gent queda fascinada, perquè ara justament s'està vivint un renaixement de la càbala. Només cal entrar a internet i buscar aquesta paraula. Hi ha milions d'entrades que parlen de la càbala en tots els idiomes.
Deixem que la Rosa de l'Or avanci també amb la resta del seguici del comissari Julià Guillamont. Gràcies, Rosa, i en parlarem un altre dia amb més calma. Gràcies.
El control de la posteritat.
Davant el meu últim mirall, en veure'm sencer, malalt, potser acabat, potser damnat, tan pàl·lid, vaig dir molt lentament clares paraules.
Molt bé, l'Agustí, en la part final de la seva biografia, no? Com l'Espriu es va convertir en un personatge que s'estiraganyava en el govern espanyol i el govern català, és a dir, que tothom es volia fer la foto amb l'Espriu, no? El Solana es volia fer la foto amb l'Espriu. Llavors aquí hi ha la família, després els polítics, Pujol, Cullell...
El laberint grotesc, els personatges d'Espriu i la seva sorprenent actualitat.
Quan... El centre del món no és ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió.
En aquesta sala es projecta una pel·lícula d'animació sobre els subalterns, un conte d'Espriu de 1935.
Jo, però, no hi puc fer res. La nostra fundació depèn, com sabeu, de l'Estat. Aquest Estat absorbent, en fallida. Quan siguem independents. Quan siguem independents...
És de 1935. Quina actualitat que té el text, li comentem a Xavier Bru de Sala, comissari de l'any Espriu.
Sí, i hi ha una frase que és extraordinària, que diu que quan siguem independents aquestes coses no passaran. Que ho diu per justificar-se el que no paga els treballadors i que és un estat en fallida, l'estat espanyol, i etc. No? Hi ha molta part de l'obra, pot semblar... escrita fa pocs dies o poques setmanes.
L'any Espriu no s'acabarà amb l'any natural 2013, no?
No, no, però no perquè fos la intenció inicial, era que s'acabés, però com que sorgeixen tantes coses, hi ha tantes iniciatives que no podran, que es faran, però no es podran fer durant el 2013, que hem pensat allargar-ho fins al final d'aquesta exposició, que serà a finals de febrer o març, que llavors sí, ja tancarem la persiana, de l'any Espriu, però creiem que Espriu continuarà viu i continuarà molt vigent, i que acabar l'any Espriu no voldrà dir posar l'Espriu a la capsa dels records dels Titelles i una altra vegada en el taüt. Pensem que no serà així.
Sentits.